A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Va, més coses. Són gairebé les 9:30, les 4:30 la remissió. La delegació del govern espanyol a les Illes Balears ha informat que el nou Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 permetrà mobilitzar 168 milions d'euros cap al nostre arxipèlag fins l'any 2030. En el cas de les Balears, des del Ministeri assenyalen que l'assignació prevista per l'any vinent serà de 19,2 milions d'euros, mentre que la inversió acumulada, com dèiem, fins 2030, doncs arribarà als 168 milions. Podem avui parlar d'aquest assumpte amb la formenterera i directora insular de l'Estat aquí a les Illes Pitiüses, na Raquel Guasch. Benvinguda a Ràdio Illa i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies.
A veure, primer de tot, estem parlant d'un dels problemes segurament més transversals i més aguts pel que fa a la societat de les Pitiüses i de les Illes Balears en general, que és aquest problema d'accés a l'habitatge. Com es materialitzarà, diguem-ne, en intentar reduir aquest problema d'accés a l'habitatge, aquests 168 milions? Com ens arribaran, en definitiva, aquí, a Formentera?
Bé, a veure, jo abans d'entrar en detall sí que sí. Volia posar en valor, no? que el 2023 doncs, es va aprovar la primera llei d'habitatge de catastat, que han passat 3 anys fins que, bé, amb molta feina i amb moltes reunions i amb molta intenció de diàleg s'ha arribat en aquesta conferència sectorial d'habitatge i d'agenda urbana, tancant-la amb un acord unànim de totes les comunitats autònomes, perquè jo crec que ja finalment, si no plantam cara en aquest problema estructural, que només que sortim en el carrer i sentim i escoltem massa gent, doncs queda clar que el problema dels habitatges és el problema que més preocupa a la ciutadania en general, no? I per tant, bé, crec que és una gran notícia que tinguem aquest pla d'habitatge 2026-2030. I bé, quan me preguntaves que com arribarà, doncs hi ha com a 3 grans eixos que se'ls anomena com més construcció, més rehabilitació i més protecció, no? D'alguna manera doncs s'ha de construir més habitatge públic, una aposta clara per la construcció d'habitatge públic de lloguer, és a dir, aquell habitatge públic de compra-venda i que després, no, al cap d'anys podies treure en el mercat immobiliari, doncs aquesta figura ja desapareix. Crec que també és una gran notícia i és mirar cap al futur realment. També revertir, no, que aquestes zones tensionades que tant està costant que els governs del PP declarin zones tensionades, com són, per exemple, Eivissa i Formentera, que crec que està més que clar i més que argumentat que ho són, perquè sabem i som conscients que hi ha molta gent que té dificultat d'accedir a pisos o cases de lloguer, però és que després també sabem que hi ha moltes persones que viuen en condicions que potser podríem dir fins i tot d'infravivenda, no? Jo m'atreveix a asseverar i a confirmar que hi ha llocs que són infravivendes. Per tant, hauríem, no, d'animar els governs locals de Formentera, d'Eivissa, a declarar zones tensionades, perquè això permet regular el preu del lloguer, no? I que tinguem uns preus assequibles per la gent treballadora i per la gent que necessita viure en un lloc i treballar de manera digna i viure de manera digna a un lloc, no? I després, bé, aquesta més rehabilitació, doncs també ajudes per millorar cases, sobretot això es planteja per posar en valor cascos antics, cascos històrics i també zones tal vegada despoblades, potser aquí Formentera en particular no tindríem aquesta necessitat o aquesta realitat, però bé, hi haurà ajudes per la rehabilitació i també més protecció, perquè hi haurà ajudes per a joves, per a persones o per dones que hagin sofert violències masclistes. Per tant, bé, hi ha tot un pack, no, de protecció a persones vulnerables, a col·lectius que ara veuen que no poden accedir, no, a un lloguer, que no es poden emancipar, que és la joventut, no? Si comparam quan ens hem emancipat les persones que ara tenim uns 50 anys i si ara la mateixa edat, les persones que tenen aquella edat de fa 25 anys, per exemple, ho van fer, doncs, bueno, ja, hi ha una diferència descomunal. Per tant, en tot cas, el pla d'habitatge crec que és una gran oportunitat per anar posant solució en aquest problema que tant preocupa a la ciutadania.
Deixi'm preguntar-li una de les qüestions que vostè abordava. Sí. El Consell de Formentera o el ple del Consell de Formentera podria sol·licitar al govern de les Illes Balears, o no sé si directament a l'Estat, la declaració de zona tensionada pel que fa a l'accés a l'habitatge, o ha de ser la comunitat autònoma qui ho faci?
No, ha de ser el municipi. És a dir, tenim exemples, Barcelona, Sabadell, a Corunya, no? Tenim exemples. I exemples, per exemple, sempre m'agrada mostrar, no, el municipi de Corunya, perquè és un municipi governat pel Partit Socialista, però la comunitat autònoma està governada pel Partit Popular i ha tirat endavant aquesta mesura. Per tant, el Consell de Formentera podria demanar declarar zona tensionada Formentera, evidentment que sí.
Deixi'm tornar a aquest paquet de mesures, 168 milions d'euros en aquests 4 anys, del 26 al 30. Sí. Vostè ens ha explicat una mica, en línies generals, com anirien aquestes ajudes doncs, en l'àmbit de la construcció, de la rehabilitació i també de la protecció de persones especialment vulnerables. Entenc que aquest paquet d'ajudes va al govern balear i després serà l'autonomia qui haurà de repartir-les a través de les quatre illes. Va per aquí?
Sí, va per aquí, però també hi haurà ajudes a les quals podrà optar el ciutadà que tingui, no sé, per exemple, no? I posco un cas proper, Dalvila, un propietari que tingui 2-3 pisos però que els ha heretat, que no ha tingut gaire opció a rehabilitar-los, que no estan en condicions d'entrar-hi a viure, doncs aquest propietari també podrà optar a ajudes per rehabilitar aquest patrimoni que potser està allí aparcat, està ocult, no? Perquè no té possibilitats i podrà treure-lo al mercat de lloguer.
Clar, jo crec que això igual se li escapa, no? Però d'aquests 168 milions d'euros, quants aproximadament podrien arribar a Formentera?
Ui, aquest càlcul tan per minoritzat ara mateix no el tinc, però bé, entenc que aquí també hauran de ser els municipis, o ho dic des d'una part lògica, no, de l'estructura, també hauran de ser els municipis que hauran de dir, bé, doncs el meu municipi té aquestes necessitats en habitatge, o estaria bé que hi hagués unes línies d'ajut per rehabilitar edificis, cases, no? Vull dir que també hauran de ser els municipis que facin potser aquesta diagnosi per demanar al govern de la comunitat autònoma ajudes en un sentit o un altre.
Molt bé.
Però veurem també com es va desplegant tot això i bé, ja anirem, no? N'anirem parlant més endavant.
Ja l'haureu reconegut, és na Raquel Guas, la directora insular de l'Estat, ara mateix aquí en directe a Ràdio Illa. És la directora insular, i permeti'm que li pregunti també sobre altres assumptes de la delegació del govern. El tema del radar ciber, que estava previst, doncs, que tirés endavant de forma gairebé imminent, com està, recordant el radar ciber, és aquest radar de seguretat exterior que permetria detectar barques de la migració, entre altres qüestions, quan es troben encara a moltes milles de la nostra costa?
Sí, doncs s'havia previst, ja se va comentar a l'última Junta Local de Seguretat, que a finals del mes de maig era probable que l'empresa que havia estat l'adjudicatària de la instal·lació podria començar la instal·lació, i de moment aquesta és la informació que tinc. Sí que és veritat que ara me podries preguntar, ja estem a finals de maig, l'empresa està a Formentera, doncs no me consta, però espero que sigui en breu que s'instal·li aquest ciber. De fet, a veure, com que l'empresa ja teníem l'empresa adjudicatària i bé, crec que serà imminent, no puc dir una altra cosa.
Ja que estem parlant del tema migració també, hi havia també un servei de la delegació del govern o de l'Estat que s'havia de portar a terme a la nostra illa, que és aquesta gestió de les barques de la migració que estan, doncs, emmagatzemades, ja són gairebé un centenar a la zona de residus d'escap. Doncs en principi la delegació del govern havia de destruir-les. Hi havia un contracte pendent d'acabar de tancar. Com està això?
Sí, doncs bé, ara tindrem un contracte en vigor d'una durada de 3 anys vista, per tant crec que això generarà unes dinàmiques de feina molt distintes, perquè la intenció de la delegació del govern en aquest cas és acabar de destruir tot aquell acumulat d'embarcacions destinades a tràfic de persones per diguem, anar destruint aquelles que, així com van arribant, no? No és aquest acumulat. El problema és fet que ve des del 24, en els anys 24-25, que hem anat encadenant diferents contractes de destrucció d'aquestes embarcacions perquè sabíem, érem conscients que hi havia aquest acumulat i tot i que encara no hem arribat a zero, doncs ara aquest contracte en aquest llarg termini doncs ens permetrà, esperem, tenir el comptador a zero i només anar destruint aquelles que arriben. Aquesta és la intenció. I l'empresa també ja està, ja sabem que és Airbusa, que és l'empresa que ja ha anat també fent els altres, duent endavant els altres contractes, i és en breu estaran en disposició de reiniciar les tasques de destrucció.
Bé, queden pendents doncs, això, aquest centenar d'embarcacions que estan encara acumulades a la zona de residus d'ESCAP.
Exactament.
Ens va dir la consellera Castelló que hi havia doncs, un problema pel que fa a disponibilitat dels ferris per portar doncs, aquest material cap a Eivissa. No sé si coneix el detall de com està això.
Sí, bé, si ens trobam amb aquesta disjuntiva que els mesos de juny, juliol i agost doncs ens posen problemes per passar camions de grans dimensions amb aquestes embarcacions, doncs haurem de tenir una reunió amb les empreses que circulen entre Eivissa i Formentera perquè això no sigui un problema, perquè no podem estar aturats 3 mesos esperant poder pujar aquests camions. Així que espero que no ens trobem amb aquesta situació, però si ens hi trobem ens assegurem i intentarem solucionar-ho, clarament. És el meu compromís ferm d'això. Hi ha que posar al dia aquest munt d'embarcacions pel bé de l'illa en general, al final.
I deixi'm preguntar-li també per elements del nostre litoral, com per exemple tanques, aquesta mena de barreres de pal i corda, que es trobaven alguns d'ells en mal estat en el nostre litoral. Això tenim entès que el Consell de Formentera ho va notificar juntament amb el Govern Balear a Costes l'any 2025. En principi estaven previstes unes actuacions per portar a terme l'any passat, el 2025, que no es van portar a terme. I ens va dir l'altre dia el delegat del Govern, el senyor Rodríguez Badal, que la nova data seria el mes de maig. No sé si hi ha alguna actuació prevista en aquest àmbit per, diguem-ne, posar en solfa el nostre litoral, que seria la joia de la corona de Formentera en plena temporada turística.
Sí, bé, de fet vam tenir una reunió amb el director de Costes Balears i bé, el compromís i el fet és que hi hauria un contracte en vigor a partir del mes de maig-juny per restituir tots aquells elements que pels temporals s'haguessin degradat i això és el que s'anirà fent des d'ara. Per tant, bé, també podem dir-ho, i per què esperen a maig i no en febrer? Doncs bé, els tècnics sempre valoren que bé, els mesos d'hivern i sobretot aquests últims hiverns, doncs fer tasques de manteniment quan hi ha temporals és com fer feina d'una manera un tant inútil. Llavors, és millor esperar, tot i que ens sembla tard perquè la temporada turística comença, però que quan se fan tasques de manteniment s'han de fer amb garanties que aquestes tasques durin en el temps, no? Perquè si no també estem fent malbé fons públics que no toquen, no? Hem de ser responsables en quan executam les mesures que executam.
El president Portas ens va explicar que com que havia començat la temporada i seguien aquestes actuacions pendents, doncs el Consell havia estat retirant alguns dels elements amb més mal estat, senyalètica, etc., i també algunes barreres perquè eren gairebé ja perillosos, no? Per poder hi circular pel costat. I ens va dir que arran d'aquesta actuació havia rebut una carta a la Demarcació General de Costes de l'Estat dient o advertint que podia el Consell ser sancionat per fer aquestes actuacions en una zona que no té títol competencial perquè és de l'Estat.
Sí, bé, a veure, el senyor Portas va poder tenir una reunió amb el director de Costes al meu despatx fa un mes i mig, si no record malament, en què es van tractar tots aquests temes i el que se va traslladar al Consell va ser que tot allò que no fos restituir res, sinó que fos només, per exemple, imaginem-nos, no?, que hi ha un pal corda, que el pal està tombat,
sí,
no?, que no s'ha de restituir, doncs, amb una comunicació prèvia del Consell dient, mira, hem trobat 10 pals cordes a la zona d'Illetes que estan així, anem a posar-los bé, no?, doncs que ho podrien fer sense problema. Per tant, jo ja el que ha fet exactament el Consell o no, o que ha notificat, doncs no en som coneixedora, però va quedar, crec que molt clar en aquella reunió el que es podia fer i que no es podia fer per part del Consell i de quina manera ho podia fer, si considerava fer-ho.
Pinta que Costes multarà el Consell per fer aquestes actuacions?
No m'atreviria a dir que sí ni que no, però bé, diria que no. Diria que no perquè crec que hi ha coordinació i entre institucions sempre col·laboració, però evidentment cadascú té les competències que té i s'ha d'advertir del que podem fer o no podem fer, perquè si no això seria campi qui pugui i no pot ser que ser campi qui pugui, que ja a vegades prou ho és, doncs no crec que hem de tenir molt clar els límits de les actuacions que ha de fer cada administració, però a la vegada hem de treballar en plena col·laboració i comunicació entre nosaltres si volem que les coses funcionin i millorin i es millorin.
Ja per anar acabant, senyora Guasch, el desplegament de la Guàrdia Civil aquest estiu a Formentera, l'any passat van haver-hi queixes perquè no hi havia Guàrdia Civil de Trànsit, que al final sí que n'hi havia, però venien, diguem-ne, desplaçats d'Eivissa quan podien, etc. No sé quina és la previsió de cara a aquest estiu.
Bé, doncs l'operativa l'any passat la van establir així, que vendria la Guàrdia Civil de Tràfic des d'Eivissa, i enguany, pel que ens han comunicat, hi haurà policia de tràfic que pernoctarà a Formentera, per tant, tindrem tràfic 24 hores al dia. Sí, sí, estaran... L'operativa enguany ha tornat al que estàvem acostumats abans de l'any 25.
Bé,
per tant, crec que és una bona notícia. Mm. Crec que la Guàrdia Civil sempre analitza els canvis d'operativa, els canvis de maneres de programar els seus serveis, i crec que en base a les experiències doncs van modificant-les o millorant-les, i en aquest cas doncs tornem al model anterior.
A partir de quan, això, el juny o més endavant?
Sí, ja vam fer desplegament de diferents unitats de Guàrdia Civil a Formentera, per tant, en qualsevol moment veurem les motos de tràfic circular per aquí, sí. Bé. I res, i dir també que enguany, igual que els dos últims estius, doncs està previst que el reforç per la temporada de de Guàrdia Civil sigui similar o s'incrementi una mica més d'aquests dos últims anys, que posem en valor que han fet els dos anys que més agents de Guàrdia Civil hi ha hagut a Pitiuses per aquesta temporada estival.
Pel que fa al servei marítim, quin és el desplegament enguany, a Formentera o Pitiuses? No sé com ho vol enfocar.
El destacament del mar és a Pitiuses. De fet, s'estan pendents que acabin les obres a Sacoma per tenir el destacament de Guàrdia Civil de la Mar ja de manera permanent a Eivissa-Formentera, i per tant, dins de la disponibilitat d'allotjament que tinguem, doncs també s'anirà desplegant, però hi haurà presència de Guàrdia Civil de la Mà aquest estiu també, sí, sí.
Una barca, dos...
O... dos, tres vaixells, crec que són. Sí.
Dos, tres vaixells o barques, diguem-ne, d'intervenció ràpida, d'aquestes semirrígides?
Bueno, d'intervenció ràpida, sí, sí, d'intervenció ràpida. Però bé, també vull assenyalar que últimament tenim vaixells de gran eslora de la Guàrdia Civil,
sí,
no? Per les costes d'Eivissa i Formentera, per tant, tenim grans eslores i petites eslores. Per tant, no sé, crec que hem de reivindicar que bé que el Ministeri de l'Interior posa els agents i el servei de la ciutadania perquè tots tinguem aquesta sensació de seguretat, no? I de fet crec que podem confirmar i afirmar que les Pitiuses són un destí turístic segur, per això ve tant de turisme, no? Així que...
Disculpi, senyora Guasch, sí. No sé si ho entès bé. Són tres barques d'aquestes semirrígides de la Guàrdia Civil, ha dit? Tres?
Sí, dos, tres, he dit.
Entre dos i tres, no està molt clar encara.
Tres, sí.
En base al Port de Vila, entenc, no?
Sí, exactament, sí.
Bé, ahir mateix, per exemple, es va veure una d'aquestes embarcacions semirrígides de la Guàrdia Civil a la zona, bueno, allà mateix atracada al Mollet d'Escaló, per posar un exemple d'aquest desplegament.
Per això, que estan, hi són, i hi seran, i les veurem, i crec que és molt important, ja que no, la setmana passada va sortir per tot, no?, aquella festa, aquella macrofesta Escaló,
sí.
Per tant, més necessari que mai, perquè el mar també l'hem de protegir i també ha de ser un espai segur.
Entenc, senyora Guasch, que quan si un ciutadà veu alguna cosa que presumiblement podria ser una infracció, posant, per exemple, aquest tema del party boat amb 23 iots de gran eslora barlovats i bé, muntant un tinglado important, això ho pot cridar el 112, el ciutadà, ciutadana, o com ho podem fer?
I tant, sí. Jo crec que els ciutadans també hem de ser corresponsables amb la gestió, no?, del nostre entorn, i per tant, si veiem alguna cosa que no mos sona bé o que la música no mos agrada, doncs crec que el que hem de fer és avisar a les forces i cossos de seguretat, de l'Estat, municipals, el que sigui, però hem d'avisar, perquè crec que millor avisar i que després no sigui res que no tot el contrari.
Raquel Guasch, directora insular de l'Estat aquí a Formentera i a Eivissa, moltíssimes gràcies, que passi una feliç setmana.
Molt bé, moltes gràcies, igualment.